Bon dia, què tal, amics oients, com esteu? Benvinguts en aquest segon tram horari dels 5 minuts més, el programa que repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Avui el dia porta per nom, dimarts 10 de desembre del 2024. Ens llevem amb el cel pràcticament serè, però amb un hivern que ha arribat de debò perquè les temperatures segueixen sent molt baixes. Repassarem ara el temps amb en Dani Ramírez, abans però temperatures.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Doncs avui ens llevem amb 7 graus negatius a Vall de Núria, en tenim un de negatiu a Molló, 0 graus els tenim a Das i a Ribes de Freser, un grau positiu a Olot, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, a Camprodon i a Vic, 2 graus a Ripoll i a Santa Pau, també a Mieres, 4 graus a Castellfollit de la Roca, 5 a Girona, 6 graus a Anglès i a Banyoles, 8 graus a Figueres i 10 graus a Roses. Dani Ramírez.
Avui l'hivern sembla que va de debò, baixa una mica més la temperatura i, per tant, si ahir vam tenir el dia més fred del que portem de tardor oficial astronòmica, doncs avui serà un dia d'hivern més cru, baixa una mica la temperatura i, per tant, molts valors es quedaran a la costa al voltant dels 12-13 graus i a l'interior per sota dels 7-8 graus, puntualment al voltant de 0 graus al Pirineu i Prepirineu. Per tant, un dia cru d'hivern, especialment alta muntanya, amb mínimes com ahir, 9-10 sota 0 a 2.500 metres i màximes que es poden quedar al voltant dels 0 graus a 1.400 metres. Ahir va haver alguna espurna, algun petit xàfec o plogim a la tarda, poca cosa, sud del Gironès, Baix Empordà, la Selva, es van veure 3 mànegues davant de Tossa de Mar i Blanes i va caure una petita nevada inapreciable, 4 flocs, dalt de tot el Montseny. La temperatura mínima ahir 2 sota 0, tant a Vic com a Olot, màximes al voltant de 8 graus a Osona i de 11 graus aquí a la Garrotxa. Doncs bé, avui el temps serà variable, mig ennuvolat, sobretot una mica més fred. La nevada, la rufa del Pirineu es pot mantenir primera hora, però tendència a fluixar, i no descartem algun ruixadet a prop de la selva. La notícia, però, és que demà s'ennuvola, entren vents una mica més humits de llevant i tant dimecres com dijous podrà ploure o nevar inicialment a cota baixa, 600-800 metres, pujant demà al vespre cap als 1.000-1.100 metres i dijous 1.200 metres. Però en definitiva que pot nevar i sobretot a la zona prelitoral, Montseny, Guilleries i Serra Transversal.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Repassem els titulars de la jornada d'avui, dimarts 10 de desembre del 2024. La CUP reclama l'expropiació dels habitatges buits de grans tenidors als Pirineus i a la comarca del Ripollès per solucionar la problemàtica per trobar lloc on viure. Els copaires remarquen que el 44% de l'habitatge familiar de la comarca es destina a la segona residència i que cal destensionar el mercat de la vivenda al Ripollès. El diputat de la CUP al Parlament de Catalunya és Dani Cornellà.
No hi ha habitatge i pels preus desorbitats que hi ha actualment. Per tant, per un costat s'han d'expropiar aquests pisos dels grans tenidors i per altre els municipis que estan tensionats pel turisme, pels pisos turístics o similars, doncs aquí s'hauria de, des dels governs municipals però també des de la Generalitat, s'hauria de limitar i posar un màxim als municipis per garantir que els pisos són per la gent que viu i treballa al Ripollès i als Pirineus en general.
A la Garrotxa hi ha la mateixa problemàtica i és que el preu mitjà de lloguer a la Garrotxa ha pujat més del 50% en l'última dècada. És una de les xifres que s'extreuen en l'informe de la panoràmica de l'habitatge a les comarques gironines que ha estat realitzat per la sociòloga Irene Jalí, en què reconeix que hi ha una crisi important en l'habitatge. A banda de centrar les xifres en el preu del lloguer o la compra, remarca que un dels condicionants a l'hora d'accedir a un habitatge són els salaris.
No és només important el preu del lloguer, sinó que és important, d'una banda, els salaris, quina és la renda que està tenint la gent, perquè el lloguer pot pujar o baixar, però també té molta importància com es relaciona aquest augment amb l'augment de la renda dels habitants d'un territori, que és una mica el que intentem mirar en l'informe.
Fer gestions bancàries a la comarca del Ripollès és més pràctic des d'aquest mes de desembre. La banca mòbil és un servei ambulant que permet fer tràmits financers als pobles on no hi ha oficina fixa. A Planoles, els veïns del municipi ja han pogut fer les primeres operacions en una oficina mòbil i les impressions, de moment, són força positives. La tinent d'alcalde de Planoles és Rosa Albalate.
Avui ens ha arribat la banca mòbil. Per primera vegada és un servei que creiem que és imprescindible per l'autonomia de la nostra gent, que facilita gestions en tant el comerç com a les persones que tenen menys mobilitat.
Bona part dels boscos de la comarca de la Garrotxa s'han anat recuperant dels efectes de la sequera. Les pluges dels darrers mesos han ajudat a agafar aires als boscos, especialment caducifolis. Els pins, però, són els que n'han sortit més perjudicats. En aquest sentit, la tardor no ha estat ventosa i això ha facilitat mantenir humit el terra. Un dels membres de l'agrupació naturalista de la Garrotxa és Joan Montserrat.
Bàsicament, el que són boscos caducifolis, són els inars, majoritàriament s'han recuperat. Sí que hi ha alguns sectors, doncs, que, com la serra de Sant Julià o alguns sectors de la serra de Finestres que van patir més i que els hi ha costat i que hi ha molts arbres que s'han mort, però els alzinars, bàsicament rauredes i fagedes, s'han recuperat i el que falta són les pinedes, que se n'han mort moltíssimes de pinedes. Els que s'han recuperat millor són aquells que tenen un sòl més profund, que ha pogut mantenir les arrels, han pogut mantenir la humitat, i els que tenen un sòl així més de xalions, més pedregós, doncs aquests han patit força més.
Maià de Montcal canviarà canonades de dos carrers principals per mirar de reduir les fuites que pateixen. També el nucli de Maià i Edusquers, l'Ajuntament té previst fer alguns canvis d'àrees de contenidors. Escoltem l'alcalde del municipi, Tavi Casadevall.
Vam demanar dues subvencions, una Acció Climàtica i una LACA, per fer, en el primer cas, per canviar les canonades d'aigua de dos carrers, de dos carrers principals, Sant Vicenç i Nostra Senyora del Mont, i l'altre és el canvi de comptadors digitals a través de la subvenció de l'ACA. Són dues actuacions amb pressupost bastant elevat, 208.000 euros una i 87.000 l'altra, i crec que amb això millorarem molt les fuites, sobretot amb el tema de les canonades millorarem molt les fuites.
I en successos, l'Exànima porta a Fiscalia la desaparició d'un gos border collie a Besalú. L'entitat assenyala el robatori de Navata com l'inici i sospita que hi ha una xarxa criminal al darrere. També la policia municipal d'Olot ha detingut un home per amenaçar amb un ganivet un vigilant de seguretat de la Fira del Pessebre que s'ha celebrat aquest pont de la Puríssima a la capital de la Garrotxa. I les parròquies de Ripoll han recaptat més de 3.000 euros al berenar sopar que han organitzat a benefici dels afectats per la Dana al País Valencià, on hi han participat més de 200 persones. El diaca de Ripoll és Ernest Roura.
La tragèdia del Dana al País Valencià, vàrem dir què podríem fer des de les parròquies d'aquí a Ripoll, què es podria fer, i ens va semblar dient de fer aquest sopar solidari, un berenar sopar, que els diners que del sopar i del fil de zero, que també hi ha bastanta gent que han col·laborat, els enviarem a la parròquia de Pai Porta, al País Valencià. Serà una petita ajuda que podem enviar des d'aquí dalt del Ripollès cap allà baix a València.
I l'artesania i les actuacions musicals han estat les protagonistes de la Fira del Pessebre d'Olot, que es tanca amb més afluència de visitants que l'any passat. Des de l'Ajuntament d'Olot fan una valoració positiva d'una fira que obre la campanya de Nadal per al comerç de la ciutat. El regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Olot és Estaris Baireda.
Un bon complement també tota la música que es fa a totes les tardes, a les diferents places. Aproximadament hem fet unes 15 actuacions musicals, que ens sembla que és un element diferenciador de totes les fires de Nadal que es fan aquests dies a moltes pobles i moltes ciutats de Catalunya, i realment és un bon complement que ens ha funcionat molt bé i que acompanya totes les persones que van caminant i passejant pels carrers de la ciutat.
Més de 3.000 persones han gaudit d'una nova edició del Pessebre Vivent de Santa Pau. Les dues jornades han tingut una gran assistència de públic que han visitat la més de trentena d'escenes que hi havia. El Pessebre ha rebut visitants d'arreu de Catalunya. I els patinadors ja tornen a lliscar sobre el gel de la pista poliesportiva de Llanars. Durant aquest pont de la Puríssima s'ha donat el tret de sortida a les activitats nadalenques arreu de la comarca, i al municipi llanarenc ja s'han pogut veure les primeres famílies gaudint d'una de les principals atraccions del poble. Escoltem l'alcalde Amadeu Rossell.
Bé, estem començant aquest pont de la Puríssima i com cada any doncs mirem d'obrir en aquestes dates el que és la pista de gel. I ja dic, vam obrir ahir i avui doncs ja veieu que hi ha molta animació, i bé, pensem que és una proposta doncs molt adient per aquestes festes de Nadal.
I Adrenalina 2 és el nou espectacle de l'Arrencit de Nadal de Girona. Per aquesta 11a edició, que se celebra del 25 al 29 de desembre, s'ha creat un espectacle totalment nou amb la presència de més d'una vintena d'artistes internacionals i orquestres en viu. Les entrades ja estan disponibles. En l'àmbit esportiu, els equips juvenils del Liverpool i el Girona s'enfrontaran aquest dimarts al migdia a l'estadi municipal d'Olot en la 6a jornada de la Youth League, la competició dels equips juvenils dels clubs que formen la Champions. I la Lliga BTT Garrotxa s'organitzarà per quarta vegada. Així ho ha confirmat els directors de les 5 curses que formen aquesta nova competició ciclista de la comarca. Un total de 109 persones han corregut les 5 proves d'aquest any. Escoltem alguns dels directors de les proves.
Jo penso que sí, que la Lliga té molt de futur. El feedback que ens arriba ens ajuda a millorar a tots els clubs, perquè cada vegada poder donar doncs, millor qualitat i que tothom gaudeixi.
Que es movem de sobre un número de 1.000 i pico persones, 1.050 persones, que han fet, han corregut una de les marxes. Fer venir 1.000 persones a la part d'Olot, que no tenia una tradició de proves, diguéssim, d'aquest tipus de volum, doncs jo crec que és d'això.
I més esports, el Pont de la Puríssima ha portat a Camprodon la primera edició del Festival de Cinema de Muntanya organitzat per l'Esquí Club Camprodon. Un debut exitós que ha tret desenes de persones al casal camprodoní per gaudir de les 4 pel·lícules que s'hi han projectat. El president de l'Esquí Club Camprodon és Francesc Bonells.
Ara és a l'inici de temporada, la gent del món de la neu estem molt ansiosos de tenir l'oportunitat de saltar a les muntanyes nevades. I una manera de catalitzar totes aquestes ganes de fer coses doncs era organitzar alguna cosa relacionat amb el món de la muntanya. L'Esquí Club sempre fa coses d'aquest tipus.
També en esport repassarem la ratxa de 4 victòries consecutives que situa el Club Vòlei Olot a dalt de primera catalana. Després de perdre contra el líder, els olotins ho han guanyat tot. L'entrenadora de l'equip, Irene Montconill, reconeix que l'equip té opcions d'ascendir.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Tal com us avançàvem fa uns instants, la CUP reclama l'expropiació dels habitatges buits de grans tenidors als Pirineus i a la comarca del Ripollès per solucionar la problemàtica per trobar lloc on viure. Els cupaires remarquen que el 44% de l'habitatge familiar de la comarca es destina a la segona residència i que cal destensionar el mercat de la vivenda del Ripollès. Guido Sengerotti.
Davant de l'augment del preu de l'habitatge a la comarca i la gran quantitat de pisos buits del Ripollès, el mercat s'està tensionant molt i des de la CUP s'han volgut fer propostes per revertir aquesta tendència. Els cupaires consideren que per aturar el despoblament de la comarca cal actuar sobre la R3, planificar una reindustrialització del Ripollès i també actuar sobre els grans tenidors que tenen habitatge buit. En parlen Dani Cornellà, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, i Alba Jaén, portaveu de la CUP Nord-Oriental.
No hi ha habitatge i pels preus desorbitats que hi ha actualment. Per tant, per un costat s'han d'expropiar aquests pisos dels grans tenidors i per altre, els municipis que estan tensionats pel turisme, pels pisos turístics o similars, doncs aquí s'hauria de, des dels governs municipals però també des de la Generalitat, s'hauria de limitar i posar un màxim als municipis per garantir que els pisos són per la gent que viu i treballa al Ripollès i als Pirineus en general.
A diferència d'altres comarques veïnes, com sobretot la Cerdanya, el Ripollès no pateix un monocultiu turístic, val? Però sí que hi ha hagut una deixadesa per part de les administracions que ha portat a una davallada de l'activitat econòmica, sobretot per la desindustrialització en les darreres dècades, i això ha limitat el seu potencial i la possibilitat de poder desenvolupar el seu projecte de vida als veïns i veïnes del Ripollès.
Els cupaires també volen que s'actuï de forma més decidida perquè no es dediqui tant habitatge a l'ús turístic a la comarca i es pugui treballar més en favor de la gent que vol quedar-se a viure i treballar als pobles del Ripollès. Ho explica Àlex Medrano, regidor de la CUP a Ribes de Freser.
Només posant com a exemple Ribes de Freser, només tenim un 36% d'habitatges de primera residència, un 34% de segona residència i la resta són pisos que estan buits o que tenen una manca de viabilitat per poder-hi viure a dia d'avui. Per tant, hi ha una problemàtica real Tenim 83 pisos d'habitatge d'ús turístic. Hem hagut de fer una moratòria d'aquestes llicències perquè això ja està, ha arribat a un límit. De fet, tenim estudis que ho corroboren i que ja no tenim més capacitat d'habitatges d'ús turístic. I, malgrat això, considerem que fan falta polítiques més dures.
D'aquesta manera, des de la CUP creuen que es dinamitzaria més la comarca i se li donarien més possibilitats de creixement en tots els àmbits, diversificant l'economia tan centrada en el turisme que hi ha actualment.
I a la Garrotxa, el preu mitjà del lloguer ha pujat més del 50% en l'última dècada. És una de les xifres que s'extreuen en l'informe de la panoràmica de l'habitatge a les comarques gironines realitzat per la sociòloga Irene Galí, que en una entrevista ha reconegut que hi ha una crisi important en l'habitatge. A banda de centrar les xifres en el preu del lloguer o la compra, remarca que un dels condicionants a l'hora d'accedir a un habitatge són els salaris. Roger Isern.
La situació de l'habitatge a les comarques gironines no és bona, símptoma que es pateix arreu de Catalunya i que es tracta d'una de les preocupacions més prioritàries per a les institucions. Per conèixer el detall quina és la situació al nostre entorn referent a aquest aspecte, des de Comissions Obreres de la demarcació de Girona han presentat un estudi amb diverses xifres. Una d'elles, i més destacable pel que fa a la Garrotxa, és que entre el 2013 i el 2023 el preu mitjà del lloguer ha augmentat un 53,3%, tònica similar a la resta de comarques. Arreu de la demarcació ha passat dels 434 euros als 641 actuals. Tot plegat va lligat en gran part a l'augment de la població, que en el cas de la Garrotxa ha estat del 35% a les darreres 4 dècades i que a dia d'avui supera els 60.000 habitants. La sociòloga Irene Galí ha estat l'encarregada de fer aquest estudi i en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió ha detallat la complicada situació de l'habitatge a la demarcació.
El problema de l'habitatge és un problema que anem arrossegant des de fa dècades, no és un problema que sigui d'ara. El que passa és que quan estem en moments de bonança econòmica o hi ha una conjunció de factors, la gent més o menys pot accedir a l'habitatge i és un problema que queda com soterrat, diguem, fins a la propera crisi, que és el que està passant ara. Ara mateix estem en una crisi molt grossa d'habitatge.
Galí també ha remarcat, entre altres aspectes, com afecta la renda a l'hora d'adquirir un habitatge. Segons les darreres dades, de mitjana a la Garrotxa, la renda supera per poc els 25.000 euros.
No és només important el preu del lloguer, sinó que és important, d'una banda, els salaris, quina és la renda que està tenint la gent, amb l'augment de la renda dels habitants d'un territori.
On també s'ha notat un gran increment en matèria d'habitatge és en el preu, precisament en aquesta matèria de compra-venda, que ha augmentat més del 37% arreu de la Garrotxa.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Fer gestions bancàries a la comarca del Ripollès és més pràctic des d'aquest mes de desembre. La banca mòbil és un servei ambulant que permet fer tràmits financers als pobles on no hi ha oficina fixa. A Planoles, els veïns del municipi ja han pogut fer les primeres operacions en una oficina mòbil i les impressions, de moment, són força positives. Xavier Vilella.
La banca mòbil ja funciona a ple rendiment al Ripollès. A Planoles, aquest dilluns, els veïns ja han tingut a disposició aquest servei que permet fer les gestions bancàries habituals als pobles on no hi ha cap oficina fixa. Cada unitat incorpora un caixer automàtic i una oficina adjacent, on un professional especialitzat del sector atén els clients per fer tot tipus de tràmits bancaris. Sentim Rosa Albalate, tinent d'alcalde de Planoles.
Avui ens ha arribat la banca mòbil. Per primera vegada és un servei que creiem que és imprescindible per l'autonomia de la nostra gent, que facilita gestions tant al comerç com a les persones que tenen menys mobilitat.
L'objectiu d'aquesta mesura és garantir la inclusió financera dels veïns, evitant desplaçaments a altres indrets de la comarca. A la Vila Planolenca, al llarg del matí d'aquest dilluns, ja hi van fer acte de presència els primers usuaris i la valoració va ser força positiva. Així ho valorava l'Elisabet Ferrer, usuària de l'entitat.
Bé, força bé, a mi m'ha anat molt bé perquè mira, acabava de comptar els diners que havien recaptat i ha arribat la banca mòbil i ha estat a ingressar-los i així ja està, feina feta. Amb l'hivern i en temps així, doncs ens va molt bé de poder-ho fer així. És un bon servei, la veritat.
El servei de banca mòbil que el Ripollès gestiona CaixaBank oferirà els seus serveis almenys un dia al mes, visitant cadascun dels municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada al client.
I bona part dels boscos de la comarca s'han anat recuperant dels efectes de la sequera. Les pluges dels darrers mesos han ajudat a agafar aires als boscos, especialment caducifolis. Els pins, però, són els que n'han sortit més perjudicats, ja que la tardor no ha estat ventosa i això ha facilitat mantenir humit el terra. Gerard Puigdemont.
Les pluges dels darrers mesos han ajudat a recuperar els boscos de la Garrotxa. Segons el membre de l'agrupació naturalista de la Garrotxa, Joan Montserrat, entre un 10 i un 20% d'arbres, com per exemple pins, han mort a la comarca, però n'hi ha d'altres que a poc s'han anat recuperant.
Bàsicament el que són boscos caducifolis, són alzinars, majoritàriament s'han recuperat. Sí que hi ha alguns sectors, doncs, que, com la Serra de Sant Julià, o alguns sectors de la Serra de Finestres que ja que van patir més i que els hi ha costat i que hi ha molts arbres que s'han mort, però els alzinars, bàsicament rauredes i fagedes, s'han recuperat. I el que falta són les pinedes, que se n'han mort moltíssimes de pinedes. Els que s'han recuperat millor són aquells que tenen un sòl més profund, que ha pogut mantenir les arrels, ha pogut mantenir la humitat, i els que tenen un sòl així més de xalions, més pedregós, doncs aquests han patit força més.
Un dels avantatges d'aquesta tardor és que ha fet poc vent i el terreny no ha quedat sec. Durant aquests mesos és quan els arbres poden absorbir bé l'aigua que necessiten per passar la primavera i mesos posteriors.
La tardor no ha estat molt i molt plujosa, però la pluja que ha caigut bé, no com en altres llocs, ja que ha caigut a poc a poc, de manera que el terreny s'ha empapat, s'han recuperat algunes deus, s'han recuperat fonts, s'han recuperat pous. Això vol dir, doncs, que el sòl forestal, doncs, ara hi ha una retenció d'aigua important. La pluja sempre és important que n'hi hagi, no? I l'hivern també. Però ara ja els arbres arriben amb aturada vegetativa, això vol dir que no necessiten aigua. Ara el que estan fent, doncs, és aquesta aigua que hi ha en els sòls, les arrels ajuden a retenir-ho, i això de cara a la primavera, doncs, anirà bé perquè puguin tirar endavant.
Sigui com sigui, la sequera no s'ha acabat, i és per això que és bo que vagi fent plogudes. Una altra qüestió que preocupa és l'estat dels boscos i la gestió que se'n fa d'aquests.
I Maia de Montcal canviarà canonades de dos carrers principals per mirar de reduir les fuites que pateixen. També posaran comptadors digitals. També el nucli de Maia i Edusqués, l'Ajuntament té previst fer alguns canvis d'àrees de contenidors.
L'Ajuntament de Maia de Montcal té previst executar durant aquest final d'any i principis de l'any que ve millores a la xarxa d'aigua del municipi amb l'objectiu de reduir les fuites d'aigua que tenen. En parla Tavi Casadevall, alcalde de Maia.
Vam demanar dues subvencions, una acció climàtica i una LACA, per fer, en el primer cas, per canviar les canonades d'aigua de dos carrers, dels dos carrers principals, Sant Vicenç i Nostra Senyora del Mont, i l'altre és el canvi de comptadors digitals a través de la subvenció de LACA. Són dues actuacions amb pressupost bastant elevat, 208.000 euros una i 87.000 l'altra, i crec que amb això millorarem molt les fuites, sobretot amb el tema de les canonades millorarem molt les fuites.
Pel que fa a les obres del dia a dia, des de l'Ajuntament tenen previst executar durant aquest final d'any alguns canvis d'àrees de contenidors i els tancaments dels quals, concretament al veïnat de Dusquers i també a la zona del càmping de Maià. També al nucli de Dusquers fa un temps es va fer canvi d'ubicació i renovació de les bústies dels diferents masos que hi ha a la zona.
I en successos, l'Exànima porta a Fiscalia la desaparició d'un gos border collie a Besalú. L'entitat assenyala el robatori de Navata com l'inici i sospita que hi ha una xarxa criminal al darrere. L'entitat ha impulsat aquesta mesura judicial amb l'objectiu que s'investigui si les desaparicions dels gossos estan relacionades o si tenen algun vincle amb el cas d'en Lucky, el border collie que va ser robat d'una casa de Navata ara ja fa un mes. Més successos, la policia municipal d'Olot ha detingut un home per amenaçar amb un ganivet un vigilant de seguretat de la Fira del Pessebre que s'ha celebrat aquests dies. Els fets van passar a la plaça Major pels vols de la mitjanit de dissabte a diumenge. A aquella hora les parades estaven tancades i només hi havia els vigilants de seguretat. De sobte l'arrestat va treure un ganivet i va increpar el vigilant, que de seguida va avisar la policia municipal. Els agents van arribar ràpidament al lloc dels fets i van demanar a l'home que deixés l'arma i que marxés, però va desistir. Va ser en aquell moment quan els policies van poder reduir i detenir l'home i entregar-lo als Mossos d'Esquadra.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
En esports, els equips juvenils del Liverpool i el Girona s'enfrontaran avui dimarts al migdia a l'estadi municipal d'Olot. Serà en la sisena jornada de la Youth League, la competició dels equips juvenils dels clubs que formen la Champions League. De fet, el partit coincideix amb el Girona-Liverpool, un partit històric a l'estadi de Montilivi pel club gironí, el partit de Champions d'aquesta tarda. El duel començarà a les 12 del migdia amb entrada gratuïta per a tothom, moviment al partit del matí, no al de la tarda, que aquest sí que s'ha de pagar. Més notícies en l'àmbit esportiu. Una ratxa de 4 victòries consecutives situa el club Vòlei Olot a dalt de primera catalana. Després de perdre contra el líder, el Get Blum, els olotins ho han guanyat tot. L'entrenadora de l'equip, Irene Monconill, reconeix que l'equip té opcions d'ascendir.
Jo penso que és molt aviat encara per poder fer una predicció, però estem treballant per anar en la bona direcció.
Amb cautela, però amb ambició. La nova entrenadora de l'equip masculí del Club Vòlei Olot, Irene Monconill, admet que l'equip té gana de victòria. El bloc olotí va començar la Lliga de manera irregular i algunes lesions van perjudicar l'equip. L'ajustada derrota a principis de novembre contra l'actual líder de Primera Catalana, el Get Blum, per 2-3, va ser un punt d'inflexió per als olotins, que des de llavors no han parat de guanyar, guanyar i guanyar. Viladecans, Farners, Llars Mundet i Castellà són els quatre rivals que l'Olot ha vençut en les darreres jornades. La bona dinàmica que ha construït el conjunt garrotxí l'ha portat a col·locar-se en segona posició a 6 punts del primer. Queden només 4 jornades per acabar la primera fase, però la tècnica Irene Monconill reconeix que l'equip està preparat per tornar a intentar l'ascens.
Jo penso que sí que tenim opcions, l'únic encara és d'hora, perquè encara no hem acabat la primera fase i tot dependrà també dels grups que ens toquin en segona fase. Però si juguem com hem de jugar, penso que podem arribar-hi.
El Club Vòlei Olot tornarà a la feina després de l'aturada pel pont de la Puríssima aquest diumenge a la pista del Girona. Els gironins són penúltims a la taula i el partit arrencarà a les 12 del migdia.
Aquest Nadal, les millors històries es miren als ulls. A Opticalia Olot troba les ulleres ideals per fer brillar cada mirada. Regala claredat, estil i moments per recordar. I perquè és temps de compartir, gaudeix de promocions especials per fer d'aquestes festes unes festes inoblidables. Estem al teu costat a la plaça Clarà número 12, Opticalia Olot. Mira, estima, regala.
Aquest Nadal, fes que els àpats a taula siguin moments plens d'escalf i sabor. A la carnisseria Can Pujolar de Castellfollit de la Roca, som aquí per ajudar-te a fer-los inoblidables. Per encàrrec, pollastres i ànecs de pagès, xai, vedella de quilòmetre zero i farcits al teu gust, tot amb l'autenticitat de sempre. I per sorprendre a tota la família i amics, canelons de foie, carn o marisc, fets amb amor. Fes la teva comanda a Can Pujolar i al telèfon 690 10 91 59 i regala moments que quedaran al cor. Carnisseria Can Pujolar. Tradició i bon gust.
Qui ve? A Fes Més, ja tenim a punt tot el que necessitem per decorar el Nadal a casa. Arbres de Nadal, llums, decoració... Totes les teves idees les pots trobar a Fes Més.
I també tot el menatge de cuina i la decoració per la taula de Nadal. Vine a les nostres botigues o entra a fesmes.com i comença a viure el Nadal.
A Olot, fes més, gasta menys.
Servillar, 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 la la la.
Carai, Dolors, que contenta estàs. Es nota que tens la noia de Servillar.
Ai, sí, vaig tan ben cuidada i tan ben acompanyada.
També et fan totes les gestions. Que bé que vius, noia.
Servillar, l'empresa de col·locació de personal líder a la comarca amb més de 15 anys d'experiència. A Servillar cuidem de la gent gran a casa. Més informació al 972-27-08-64, carrer Maria Vaireda 2, tercer quart d'Olot i a servi-llar.cat. Servillar us desitja molt bones festes de Nadal.
S'acosta l'hivern. Ja t'has preparat? A la cooperativa de la Vall d'en Bas hi trobaràs sacs de pèl·let Enervio de 15 quilos. Demana preu i condicions per portar-te'ls a casa. No esperis més i passa per la cooperativa de la Vall d'en Bas. Més info trucant al 972-69-01-19. Enervio, caliu natural.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
A Grup Autopòdium hem renovat les nostres exposicions de vehicle nou. Ja pots venir a veure tots els models de les nostres marques. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Cupra. Comptem amb vehicles per tot tipus de conductor. Pots trobar utilitaris, familiars, SUV, segment premium, furgonetes, vehicles seminous. Acosta't a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 86 d'Olot. El nostre equip comercial t'hi espera.
Són 2:15 del matí, repassem el més destacat de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La CUP reclama l'expropiació dels habitatges buits dels grans tenidors als Pirineus i a la comarca del Ripollès per solucionar la problemàtica de l'habitatge. Els cupaires remarquen que el 44% de l'habitatge familiar de la comarca es destina a la segona residència i que cal destensionar el mercat de la vivenda al Ripollès. El diputat de la CUP al Parlament de Catalunya és Dani Cornellà.
No hi ha habitatge i pels preus desorbitats que hi ha actualment. Per tant, per un costat s'han d'expropiar aquests pisos dels grans tenidors i per altre els municipis que estan tensionats pel turisme, pels pisos turístics o similars, doncs aquí s'hauria de, des dels governs municipals però també des de la Generalitat, s'hauria de limitar i posar un màxim als municipis per garantir que els pisos són per la gent que viu i treballa al Ripollès i als Pirineus en general.
La problemàtica també existeix a la Garrotxa. El preu mitjà del lloguer ha pujat més del 50% en l'última dècada. És una de les xifres que s'extreuen en l'informe de la panoràmica de l'habitatge a les comarques gironines, realitzat per la sociòloga Irene Galí en una entrevista on ha reconegut que hi ha una crisi important en l'habitatge.
No és només important el preu del lloguer, sinó que és important, d'una banda, els salaris, quina és la renda que està tenint la gent, perquè el lloguer pot pujar o baixar, però també té molta importància com es relaciona aquest augment amb l'augment de la renda dels habitants d'un territori, que és una mica el que intentem mirar en l'informe.
Fer gestions bancàries a la comarca del Ripollès és més pràctic des d'aquest mes de desembre. La banca mòbil és un servei ambulant que permet fer tràmits financers als pobles on no hi ha oficina fixa. A Planoles, els veïns del municipi ja han pogut fer les primeres operacions en una oficina mòbil i les impressions, de moment, són força positives. La tinent d'alcalde de Planoles és Rosa Albalate.
Avui ens ha arribat la banca mòbil. Per primera vegada és un servei que creiem que és imprescindible per l'autonomia de la nostra gent, que facilita gestions tant al comerç com a les persones que tenen menys mobilitat.
Bona part dels boscos de la comarca de la Garrotxa s'han anat recuperant dels efectes de la sequera. Les pluges dels darrers mesos han ajudat a agafar aire als boscos, especialment caducifolis. Els pins, però, són els que n'han sortit més perjudicats. Un dels membres de l'agrupació naturalista de la Garrotxa és Joan Montserrat.
Bàsicament, el que són boscos caducifolis, són alzinars, majoritàriament s'han recuperat. Sí que hi ha alguns sectors, doncs, que, com la Serra de Sant Julià, o alguns sectors de la Serra de Finestres que van patir més i que els hi ha costat i que hi ha molts arbres que s'han mort, però els alzinars, bàsicament rauredes i fagedes, s'han recuperat i el que falta són les pinedes, que se n'han mort moltíssimes de pinedes. Els que s'han recuperat millor són aquells que tenen un sòl més profund, que ha pogut mantenir les arrels, han pogut mantenir la humitat, i els que tenen un sòl així més de xalions, més pedregós, doncs aquests han patit força més.
Maià de Montcal canviarà canonades de dos carrers principals per mirar de reduir les fuites que pateixen. També al nucli de Maià i Adosquers, l'Ajuntament té previst fer alguns canvis d'àrees de contenidors. L'alcalde del municipi és Tavi Casadevall.
Vam demanar dues subvencions, una d'acció climàtica i una laca, per fer, en el primer cas, per canviar les canonades d'aigua de dos carrers, dels dos carrers principals, Sant Vicenç i Nostra Senyora del Mont. I l'altre és el canvi de comptadors digitals a través de la subvenció de l'ACA. Són dues actuacions amb pressupost bastant elevat, 208.000 euros una i 87.000 l'altra, i crec que amb això millorarem molt les fuites, sobretot amb el tema de les canonades millorarem molt les fuites.
I a partir d'ara repassarem les parròquies de Ripoll que han recaptat més de 3.000 euros al berenar sopar que van organitzar a benefici dels afectats per la dana al País Valencià, on han participat més de 200 persones. El diaca de Ripoll és Ernest Roura.
La tragèdia del dana al País Valencià, vam dir què podríem fer des de les parròquies d'aquí a Ripoll, què es podria fer, i ens va semblar dient de fer aquest sopar solidari, un berenar sopar, que els diners que del sopar i de la fila zero, que també hi ha bastanta gent que han col·laborat, els enviarem a la parròquia de Paiporta, al País Valencià. Serà una petita ajuda que podem enviar des d'aquí dalt del Ripollès cap allà baix a València.
I activitats de les dues comarques relacionades amb el Nadal, l'artesania i les actuacions musicals han estat les protagonistes de la Fira del Pessebre d'Olot, que es tanca amb més afluència de visitants que l'any passat. A més, han rebut a visitants d'arreu de Catalunya i l'Ajuntament fa una valoració positiva d'una fira que obre la campanya de Nadal per al comerç. Més de 3.000 persones han gaudit d'una nova edició del Pessebre Vivent de Santa Pau. Les dues jornades han tingut una gran assistència de públic que han visitat les més de 30 escenes que hi ha hagut repartides per diferents indrets del poble. Els patinadors ja tornen a lliscar sobre el gel de la pista poliesportiva de Llanars. Durant aquest pont de la Puríssima s'ha donat el tret de sortida a les activitats nadalenques arreu de la comarca i al municipi llanarenc ja s'ha pogut veure les primeres famílies gaudint d'una de les principals atraccions del poble. Adrenalina 2 és el nou espectacle del Gran Circ de Nadal de Girona. Per aquesta 11a edició s'ha creat un espectacle totalment nou amb la presència de més d'una vintena d'artistes internacionals i orquestra en viu. El president de Circus Arts Foundation és Genís Matabosc.
La fortalesa d'aquesta producció és, d'una banda, que es fa única i exclusivament per Girona. És a dir, que el dia 24 Adrenalina 2 no existirà, el dia 30 ja no existirà més, perquè és del 25 al 29, però aquesta producció no es fa en una altra ciutat.
Més notícies en esports. Els equips juvenils del Liverpool i el Girona s'enfrontaran aquest dimarts al migdia a l'estadi municipal d'Olot en la 6a jornada de la Youth League, la competició dels equips juvenils que juguen als equips grans, els equips seniors juguen la Champions League. La Lliga BTT Garrotxa s'organitzarà per quarta vegada, així ho han confirmat els directors de les 5 curses que formen aquesta nova competició ciclista de la comarca. Un total de 109 persones han corregut les 5 proves d'aquesta. I el Pont de la Puríssima ha portat a Camprodon la primera edició del Festival de Cinema de Muntanya, organitzat per l'Esquí Club a Camprodon, un debut exitós que ha tret desenes de persones al casal camprodoní per gaudir de les 4 pel·lícules que s'hi han projectat. El president de l'entitat és Francesc Monells.
Ara és a l'inici de temporada, la gent del món de la neu estem molt ansiosos de tenir l'oportunitat de saltar a les muntanyes nevades, i una manera de catalitzar totes aquestes ganes de fer coses doncs era organitzar alguna cosa relacionada amb el món de la muntanya. L'Esquí Club sempre fa coses d'aquest tipus.
I una ratxa de 4 victòries consecutives situa el Club Vòlei Olot a dalt de primera catalana. Després de perdre contra el líder, el Gat Blum, els olotins ho han guanyat absolutament tot.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món és notícia Puigdemont, que demana que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança un any després d'investir-lo a punt d'inflexió. Deixem-ho córrer, és l'advertiment de Junts al PSOE, a qui insta a buscar el suport de la dreta. Pescadors en vaga i protesta a Madrid per exigir que Brussel·les no retalli dies de feina. La Comissió Europea ha començat a negociar les quotes de pesca per l'any que ve, que preveuen un màxim de 28 dies de feina per la flota d'arrossegament catalana, que ha quedat amarrada a port en senyal de rebuig a aquesta proposta. Els rebels sirians encarreguen formar govern al president de la regió d'Idlib. Mohamed al-Bashir presideix actualment l'anomenat Govern de Salvació. Idlib, un feu de l'oposició a Bashar al-Assad. Milers de sirians miren de tornar al país l'endemà de la caiguda de l'Assad. Els rebels islamistes que han fet caure el règim de l'Assad fan una crida als sirians a l'estranger a tornar mentre diversos països de la Unió Europea congelen els tràmits d'asil. Rescaten el pla per allargar l'L2 del metro cap a Montjuïc i la zona franca amb 6 parades més. L'Ajuntament de Barcelona i Generalitat pacten actualitzar el projecte del 2009, que també preveu una possible connexió amb l'aeroport del Plat. L'atleta Anna Pelletero denuncia abusos i maltractament psicològic de la seva exparella. La medallista olímpica se suma al tren de TikTok i hi ha una cima que ve amb l'objectiu que altres nenes no s'hi quedin almenys tantes vegades com s'hi ha quedat la mateixa artista.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Avui l'hivern sembla que va de debò, baixa una mica més la temperatura i, per tant, si ahir vam tenir el dia més fred del que portem de tardor oficial astronòmica, doncs avui serà un dia d'hivern més cru, baixa una mica la temperatura i, per tant, molts valors es quedaran a la costa al voltant dels 12-13 graus i a l'interior per sota dels 7-8 graus, puntualment al voltant de 0 graus al Pirineu i Prepirineu. Per tant, un dia cru d'hivern, especialment alta muntanya, amb mínimes com ahir, 9-10 sota 0 a 2.500 metres i màximes que es poden quedar al voltant dels 0 graus a 1.400 metres. Ahir va haver alguna espurna, algun petit xàfec o plogim a la tarda, poca cosa, sud del Gironès, Baix Empordà, la Selva, es van veure tres mànegues davant de Tossa de Mar i Blanes i va caure una petita nevada inapreciable, 4 flocs, dalt de tot del Montseny. La temperatura mínima ahir 2 sota 0, tant a Vic com a Olot, màximes al voltant de 8 graus a Osona i de 11 graus aquí a la Garrotxa. Doncs bé, avui el temps serà variable, mig ennuvolat, sobretot una mica més fred. La nevada, la rufa del Pirineu es pot mantenir primera hora, però tendència a fluixar, i no descartem algun ruixadet a prop de la selva. La notícia, però, és que demà s'ennuvola, entren vents una mica més humits de llevant i tant dimecres com dijous podrà ploure o nevar inicialment a cota baixa, 600-800 metres, pujant demà al vespre cap als 1.000-1.100 metres i dijous 1.200 metres. Però en definitiva que pot nevar i sobretot a la zona prelitoral, Montseny, Guilleries i Serra Transversal.
Peixos Isma, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972-03-91-52 i a Instagram, segueix-nos. Peixos Isma!
I les parròquies de Ripoll han recaptat més de 3.000 euros al berenar sopar que han organitzat a benefici dels afectats per la Dana al País Valencià, on hi han participat més de 200 persones. Carolina Ríos.
Les parròquies de Ripoll van decidir unir forces i van organitzar un berenar sopar solidari a benefici dels afectats per la Dana al País Valencià. Tota la recaptació d'aquest sopar, que segons els membres de l'organització es va recaptar al voltant de 3.000 euros, serà enviat a la parròquia del municipi de Paiporta. Ho explica Ernest Roura, diaca de Ripoll.
La tragèdia del Dan al País Valencià, vàrem dir què podríem fer des de les parròquies d'aquí a Ripoll, què es podria fer, i ens va semblar dient de fer aquest sopar solidari, un berenar sopar, que els diners que del sopar i de la fila zero, que també hi ha bastanta gent que han col·laborat, els enviarem a la parròquia de Paiporta, al País Valencià. Serà una petita ajuda que podem enviar des d'aquí dalt del Ripollès cap allà baix a València.
Aquest esdeveniment va tenir lloc a l'església de Sant Pere de Ripoll i només estava pensat per 50 persones, però va tenir tan bona resposta per part dels ripollesos que al final van participar més de 110 persones al sopar.
Hem tingut que limitar perquè ens pensàvem fer-ho per 50 persones i ho hem fet per 110. O sigui que sí, ha tingut bona acollida. I penseu que aquí són 110 que estem sopant, però n'hi ha hagut doncs, poder 100 més que han col·laborat doncs, a fil a zero amb els 20 euros.
En total, entre les persones que van anar a sopar i les persones que van ajudar a col·laborar en aquest esdeveniment, suma un total de més de 200 persones que van posar un granet de sorra que de mica en mica pot arribar a fer una muntanya de solidaritat.
I l'artesania i les actuacions musicals han estat les protagonistes de la Fira del Pessebre d'Olot, que es tanca amb més afluència de visitants que l'any passat. Natàlia Moreno.
Durant aquests 3 dies de pont, el centre de la ciutat s'ha omplert de visitants a motiu d'una nova edició de la Fira del Pessebre d'Olot. Des del consistori valoren positivament la rebuda que ha tingut la Fira i expliquen que l'afluència més gran de gent s'ha concentrat durant el divendres a la tarda i el dissabte al matí. A les més de 100 parades s'hi ha pogut trobar productes artesanals relacionats amb les festes de Nadal, com pessebres, arbres o decoració nadalenca. Enguany, una de les apostes per part del consistori era fer protagonista la música. Ho han fet amb els vermuts musicals, una iniciativa que, segons el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vaireda, ha funcionat allò més bé.
Un bon complement també tota la música que es fa a tota la a les tardes, a les diferents places, aproximadament hem fet unes 15 actuacions musicals, que ens sembla que és un element diferenciador de totes les fires de Nadal que es fan aquests dies a moltes pobles i moltes ciutats de Catalunya, i realment és un bon complement que ens ha funcionat molt bé i que acompanya totes les persones que van caminant i passejant pels carrers de la ciutat.
Aquesta fira, ja consolidada a la ciutat, serveix per potenciar els comerços de la ciutat i la restauració, entre d'altres. Durant aquests 3 dies, la Garrotxa ha tingut un 85% d'ocupació hotelera, complint-se així les previsions. La majoria de visitants han sigut en gran part d'Osona i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Vaireda explica que la Fira del Pessebre d'Olot és un impuls important pels comerços de la ciutat, ja que és el tret de sortida de la campanya de Nadal.
Els comerciants, doncs, il·lusionats, amb ganes, amb una bona proposta comercial en tots els sentits, en tots els comerços. És una època molt important per ells i, per tant, és important que tots els lotins i garrotxins siguem conscients de la importància que té, que tot allò que puguem comprar ho comprem al comerç de la ciutat, que intentem doncs, els regals, la despesa màxima poder-la fer als comerços i restaurants d'aquí, que són els nostres veïns, són les famílies de la nostra ciutat, i entre tots intentar doncs, acompanyar-los en aquest període de Nadal tan important.
Després d'aquesta fira, que ha reunit a milers de persones pels carrers de la ciutat, ara és el torn de la pista de gel, que s'obrirà el pròxim 13 de desembre a la plaça Major, amb l'objectiu de seguir dinamitzant el centre de la ciutat en un moment molt important pels comerciants i la restauració de la ciutat.
I més de 3.000 persones han gaudit d'una nova edició del Pessebre Vivent de Santa Pau. Les dues jornades han tingut una gran assistència de públic que han visitat les més de 30 escenes que hi havia repartides pel municipi.
El Nadal ja ha començat a Santa Pau després de celebrar-se una nova edició del Pessebre Vivent. Aquest divendres i dissabte, més de 100 figurants de Santa Pau i d'altres llocs de Catalunya, com l'àrea metropolitana de Barcelona i d'alguns punts del Gironès, han representat 34 escenes repartides en diferents indrets del municipi. A més, aquest any el Pessebre està de celebració, ja que l'entitat encarregada d'organitzar-lo celebra els 40 anys de la seva creació. Un dels punts destacats d'aquesta edició era la incorporació de nous quadres i la millora en la il·luminació que ha sorprès a més d'un visitant. El president dels Amics del Pessebre Vivent de Santa Pau, Vicenç López, explica la bona rebuda que ha tingut el Pessebre.
Ben, doncs molt bé, portem el Pessebre pràcticament des del mes de febrer, tota la brigada del que és d'Amics del Pessebre, amb un treball intens que ens ha servit per posar al dia doncs, moltes de les escenes amb material nou, molta il·luminació, amb la qual crec que així la gent podrà gaudir d'un pessebre diferent, que a més coincidim que aquest any celebrem el 40 aniversari de 40 anys de pessebre.
Cal destacar que el Pessebre Vivent de Santa Pau és estàtic i que és una representació teatral estructurada en dues parts. La primera és la bíblica, que fa referència a fets que, segons els evangelistes, van tenir lloc al voltant del naixement de Jesús. La segona és més lliure, més curiosa, quotidià sobre els temps passats i ambientada en un entorn històric medieval. López explica que el pessebre de Santa Pau és la porta d'entrada al Nadal.
Actualment, el pessebre de Santa Pau solem agafar les dates del pont de la Puríssima, coincidint doncs, que és el portal de Nadal. D'alguna manera, pretenem que sigui el portal de Nadal de la Garrotxa.
Les escenes del pessebre vivent de Santa Pau s'han repartit en espais com el portal de Sant Antoni, la plaça Major, el castell Les Voltes i la plaça Lluís Masó, entre d'altres.
I Llanars ja ha instal·lat a la pista de gel a la pista poliesportiva del municipi. Durant aquest pont ja s'han pogut veure les primeres famílies gaudint d'una de les principals atraccions del poble, Xavier Vilella.
Les festes de Nadal són a tocar i a Llanars ja tenen en marxa una de les seves grans atraccions hivernals. La pista de gel del municipi va obrir les seves portes aquest cap de setmana, coincidint amb el pont de la Puríssima. Les ganes d'estrenar la temporada eren ben palpables entre els assistents, que van voler treure la pols dels patins i van omplir la pista poliesportiva de patinadors. Parla Amadeu Rossell, alcalde de Llanars.
Bé, estem començant aquest pont de la Puríssima i com cada any doncs mirem d'obrir en aquestes dates el que és la pista de gel. I ja dic, vam obrir ahir i avui doncs ja veieu que hi ha molta animació. I bé, pensem que és una proposta doncs, molt adient per aquestes festes de Nadal.
Famílies senceres van equipar-se per resistir el fred i passar una estona d'allò més divertida. L'arribada del fred ha estat el context ideal per obrir la instal·lació, que ofereix una alternativa als visitants i que permet a Llanars rebre visitants d'arreu. Aquest fet contribueix a mantenir viva l'activitat turística al municipi i de retruc fa de la celebració un temps especial.
Doncs ens ve gent que potser no ens vindria segurament i per tant, entre la gent que tenim i els que ens venen a visitar i els que venen a la pista de gel, doncs podem fer unes festes molt reeixides.
La instal·lació obrirà en dies de cap de setmana fins al dia 21 de desembre, a partir del qual es podrà gaudir de la pista cada dia fins al Dia de Reis.
I Adrenalina 2 és el nou espectacle del Gran Circ de Nadal a Girona. Per aquesta 11a edició s'ha creat un espectacle totalment nou amb la presència de més d'una vintena d'artistes internacionals i orquestra en viu.
Un any més, el Gran Circ de Nadal de Girona de Circus Arts Foundation farà vibrar amb un espectacle totalment nou amb orquestra que només es podrà veure a Girona i sota una de les carpes de circ més modernes d'Europa, la Carpa Blanca, instal·lada a la zona de la Copa, al costat de la Devesa, de 42 metres de diàmetre i 1.650 localitats. Genís Batabós, president de Circus Arts Foundation, explica que serà un espectacle concebut únicament per la ciutat de Girona.
La fortalesa d'aquesta producció és, d'una banda, que es fa única i exclusivament per Girona. És a dir, que el dia 24 Adrenalina 2 no existirà, el dia 30 ja no existirà més, perquè és el 25 o 29, però aquesta producció no es fa amb una altra ciutat.
L'espectacle tindrà dues hores de durada, repartides en dues parts, i participaran 23 artistes internacionals acompanyats per la música en directe dels integrants de la Paris Circus Orchestra, la formació titular de les produccions de Circus Art Foundation. Aquesta nova producció, que tindrà el cèlebre pallasso Eric Bu com a fil conductor, serà l'ocasió perfecta per gaudir d'un reguitzell de grans figures del món del circ internacional de primera divisió, arribats del Perú, Itàlia, Equador, Mèxic, Colòmbia o Madrid. En total s'ofereixen 11 sessions programades per adaptar-se a tots els públics entre el 25 i el 29 de desembre.
S'escau per totes les edats. Una mica l'èxit és que aquests dies doncs, potser els grans fa una mica de mandra anar a coses només per petits, no? I els petits a l'inrevés, no? Allò que em recansa van a coses típicament de grans, i en canvi el circ de Nadal esborra, diguem, aquestes recances perquè tothom s'hi sent interpel·lat per igual.
Les entrades ja estan disponibles al web del festival. També es poden comprar les entrades al Teatre Municipal de Girona, al Circus Land de Besalú o presencialment a la taquilla del propi circ. Per més informació, podeu consultar el web del Gran Circ de Nadal de Girona.
I en esports, el pont de la Puríssima ha portat a Camprodon la primera edició del Festival de Cinema de Muntanya organitzat per l'Esquí Club Camprodon. Martí Palau, més informació.
Camprodon s'ha posat a l'alçada de les principals ciutats espanyoles per acollir el Festival de Cinema de Muntanya al Casal Camprodoní, amb la projecció de les millors pel·lícules alpinistes del 2024. L'Esquí Club Camprodon ha organitzat l'esdeveniment amb èxit, reproduint quatre films: Always Alive, Painting the Mountains, Of a Lifetime i Ground Up. Des de l'organització veuen el festival com un bon inici a la temporada de neu. Parla Francesc Monells, president de l'Esquí Club Camprodon.
Ara és l'inici de temporada. La gent del món de la neu estem molt ansiosos de tenir l'oportunitat de saltar a les muntanyes nevades i una manera de catalitzar totes aquestes ganes de fer coses doncs era organitzar alguna cosa relacionada amb el món de la muntanya. L'esquí club sempre fa coses d'aquest tipus i la Puríssima és un dia que participa moltíssima gent i era el lloc ideal. Llavors ens ha costat una mica d'esforç perquè aquest festival es fa a les principals ciutats d'Espanya.
La nevada d'aquest cap de setmana ha estat la primera bona notícia de la temporada per als amants de l'esquí i els altres esports d'hivern, uns esportistes que no han pogut gaudir de les millors condicions durant les darreres temporades. Enguany, els experts preveuen un hivern amb més nevades. A l'Esquí Club Camprodon ho esperen amb ganes.
Nosaltres tenim infinitat d'activitats preparades, començant per la cursa de Sant Silvestre, el 31 de desembre. Tenim l'equip de competició del PI preparat, tenim la participació en proves d'esquí de muntanya, tenim tota l'activitat pròpia de la temporada preparada.
En el marc del 90è aniversari de l'entitat, l'Esquí Club Camprodon enceta una nova temporada amb il·lusions renovades i buscant fer una passa endavant pel que fa a la professionalització del club.
I la Lliga BTT Garrotxa s'organitzarà per quarta vegada, així ho han confirmat els directors de les 5 curses que formen aquesta nova competició ciclista de la comarca. Un total de 109 persones han corregut les 5 proves d'aquest any.
La Lliga BTT Garrotxa continuarà. Després de la incorporació de la marxa BTT de Sant Joan les Fonts, la competició l'han configurat aquest any 5 proves que han atret centenars de ciclistes d'arreu del territori català. La desfrenada de Besalú amb 420 persones, la marxa BTT de Santa Pau amb 585 participants, la de Sant Joan amb 216, la Romànic Bike Extrem de la Vall de Bianya amb 300 i la Montcal Bike de Maià de Montcal amb 363. Les xifres parlen per si soles. Fins a 109 ciclistes han corregut les 5 proves. La tercera edició de la Lliga ha estat tot un èxit amb la implicació de 5 municipis de la comarca. Segons la directora de la desfrenada, Anna Jordà, i el responsable de la Montcal Bike, Marc Olivet, una de les claus ha estat la suma d'esforços.
Jo penso que sí, que la Lliga té molt de futur. El feedback que ens arriba ens ajuda a millorar a tots els clubs, perquè cada vegada poder donar doncs, millor qualitat i que tothom gaudeixi.
Que ens movem de sobre un número de 1.000 i escaig persones, 1.050 persones, que han corregut una de les marxes. Fer venir 1.000 persones a la part d'Olot, que no tenien una tradició de proves, diguéssim, d'aquest tipus de volum, doncs jo crec que és d'això.
El feedback de la Lliga BTT Garrotxa ha estat excel·lent, tot i que sempre hi ha coses a millorar, tal com admeten Jordi Colobrans i Xevi Guinart, directors de la marxa BTT de Santa Pau i la Romànic Bike Extrem, respectivament.
Ens queda arreglar una mica el tema de com compaginem les e-bikes amb les bicis atmosfèriques. Aquest any ens ha faltat un pèl d'aparcament per a tota aquesta acumulació de gent i alguna altra coseta més que arreglarem de cares a la propera edició.
Sí, sí, evidentment, la Romànic és de totes les proves de la Lliga és potser la més dura, llavors en algunes situacions hi ha gent que potser no estan tan preparats com per fer aquesta prova, però tot i això molt del feedback és positiu, encara que sempre n'hi ha algun que, bueno, que ho ha passat més malament del que esperava.
Els responsables de les curses també han deixat clar que estan oberts al fet que nous pobles s'adhereixin i passin a formar part de la Lliga BTT Garrotxa, perquè tal com reconeix Marc Guix, director de la marxa BTT de Sant Joan les Fonts, és un gran impuls per fer créixer el BTT a la comarca.
Sí, home, jo em sembla que la Lliga, gràcies a la Lliga, podem anar creixent
i tant de bo algun altre poble de la Garrotxa pogués afegir-se en aquesta lliga. Sabem que hi ha alguna altra prova aquí a la Garrotxa que hi ha bici de muntanya. Estem totalment oberts doncs, a que algun dia, quan en tinguin ganes, doncs, puguin afegir-se a la lliga i podem encara doncs, fer-la una mica més grossa.
I això és tot dels 5 minuts més. Nosaltres ho deixem aquí en aquest programa que repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Que passeu un bon dimarts i gràcies per la confiança.